Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Avui celebrem la jornada del Domum de 2019. El lema escollit pel Papa Francesc és Batejats i enviats, l'Església de Crist en missió en el món. Ens recorda que el baptisme és un do que ens incorpora a Crist i al mateix temps és una vocació que ens crida a ser missioners, a col·laborar activament en la missió. És veritat que aquesta missió es porta a terme en formes noves, segons les necessitats del moment present. L'Esperit Sant continua suscitant nous carismes perquè l'Església segueixi complint aquest manament missioner. Els dons de la fe i de l'amor de Déu els hem rebut de forma gratuïta i els hem de compartir de manera gratuïta. Déu vol que tots els éssers humans se salvin i arribin al coneixement de la veritat i l'experiència del seu amor misericordiós per mitjà de l'Església. Gràcies al baptisme, iniciem una nova vida a imatge i semblança de Déu. Som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu. Som incorporats a l'Església i participem de la seva missió. En el baptisme, doncs, s'acompleix la promesa de ser fills en el Fill, fills de Déu i fills de l'Església. Els membres de l'Església són impulsats a continuar la missió a través de la caritat i amb ella estimen Déu i desitgen participar amb tots els homes del goig immens de la vida de fills de Déu. A aquesta vida nova hi són destinats i cridats tots els homes i dones per formar un sol poble. Aquí i ara el Senyor ens continua enviant a cadascú de nosaltres i aquest és el principal servei que l'Església pot fer a cada persona i a tota la humanitat en el temps present. Vivim un temps en el que l'ésser humà està assolint unes conquestes científiques i tècniques que ens produeixen vertigen, però al mateix temps, cada vegada li costa més trobar el sentit últim de la vida i arribar a viure com una família. La missió és responsabilitat de tota l'Església, de tots els seus membres. Tota l'Església i cada església local ha de viure la sol·licitud missionera, cada membre segons la seva funció i segons els carismes rebuts. El Papa Sant Joan Pau II va distingir tres situacions d'evangelització. En primer lloc, la missio ad gentes, amb els no cristians, és a dir, pobles, grups humans, contextos socioculturals on Crist i el seu evangeli no són coneguts o hi falten comunitats cristianes que puguin encarnar la fe en el propi ambient i anunciar-la a d'altres grups. En segon lloc, l'acció pastoral de l'Església, on hi ha comunitats cristianes amb estructures eclesials adequades i sòlides, amb fe i vida, que irradien el testimoni de l'Evangeli i senten seu el compromís de la missió universal. En tercer lloc, la nova evangelització, amb els batejats no creients. Es tracta d'una situació intermèdia, especialment en els països d'antiga cristiandat, on grups sencers de batejats han perdut el sentit de la fe i fins i tot no es reconeixen com a membres de l'Església i menen una existència allunyada de Crist i del seu Evangeli. Batejats i enviats. L'Església de Crist en missió en el món. Davant aquest repte que ens presenta el Papa, avui vull convidar a tres coses. En primer lloc, un agraïment de tot cor als nostres missioners, sacerdots, religiosos i famílies en missió. Una crida a tots els batejats perquè revifin la seva dimensió i la seva consciència missionera. I, finalment, una pregària a Maria, la mare, que va viure i va participar amb tota intensitat de la missió del seu fill des del moment de l'encarnació i que ens consola i acompanya en la missió de l'Església.
Com remem els nostres testimonis?
Enguany, la jornada es transmet de la nostra diòcesi, que se celebraran aquest dissabte al Centre Borja, van sobre, com sempre, la nova evangelització. I en aquest cas, el primer anunci. Per això avui en el nostre programa escoltareu testimonis del primer anunci. Antonio, estamos en las jornadas transmet. Siempre, todas las jornadas tienen como gran título, la nueva evangelización. Y este año es el primer anuncio. Hiciste cursillos, participas en las Utrellas, y seguro que tú has visto muchas veces que el cursillo ha sido el primer anuncio de una persona que estaba o muy tibia, o muy rebotada, o muy alejada, o incluso muy rebotada. ¿Lo has vivido esto?
Pues sí, durante 45 años que hice mi primer cursillo, el primer cursillo, el único que he hecho hasta ahora, pues sí, lo he vivido directamente todo. He vivido gente muy alejada de la Iglesia, gente muy rebotada y gente sin ninguna fe, que poco a poco se ha ido acercando. El cursillo tiene un clima muy personal, muy particular. Yo pienso que quien ha hecho un cursillo deja huella, deja marca en el corazón del hombre. He conocido a muchísimos en estos 45 años, cientos, yo diría que miles de cursillistas, porque por nuestro movimiento han pasado posiblemente más de 4.000 o 5.000 hombres y mujeres jóvenes que han hecho un cursillo. Y hablando con muchos de ellos, que posteriormente, por motivo que sea, motivos X, dejan la comunidad o no están en el movimiento, no están en la Iglesia incluso, tienen un recuerdo muy agradable y muy, muy dulce y muy provechoso de aquel momento en que se encontraron con Cristo en un cursillo, porque lógicamente deja una huella, marca tu vida de por siempre, ¿no? Entonces, pues sí, yo pienso que el cursillo es un encuentro personal con Cristo que, bueno, pues a veces la gracia actúa de una forma o de otra, entonces hay quien está más receptivo o menos receptivo a ello, pero sí, deja una marca y deja una huella que es imborrable y que, lógicamente, te mueres con ella.
Cuando estás viendo que el Papa está hablando de las periferias, cuando el Papa está hablando de ese salir al encuentro, de ese salir fuera, ¿no ves que, de una manera profética, tal vez, lo que habéis propuesto ahora está presente en muchos movimientos y aquello fue como un embrión de algo que realmente iba cambiando el rostro de la manera de cómo la Iglesia se hace presente?
Sí, yo pienso que el hombre tiene una necesidad de Dios. Y las periferias o no periferias, hoy día el Papa le ha dado el nombre de las periferias, pero el hombre necesita encontrarse con Dios porque tiene es cuerpo y es alma, ¿no? Ya todos lo sabemos. Y lógicamente, si le falta su vida espiritual, si le falta ese contexto espiritual, pues lógicamente está manco, está cojo. Y yo pienso que hoy día, pues el Papa, aunque le llame periferias, el hombre tiene necesidad de estar con Dios, de encontrarse con Dios, con esta versión espiritual. Con lo cual, no sé si es fuera o es dentro. El caso es que siempre, en toda la historia de la humanidad, el hombre necesita vivir a Dios y encontrarse con Dios. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos llamar periferias más exteriores o más interiores, pero que sí, lógicamente, el encuentro con Dios es necesario, es fundamental para que la persona pues funcione como un todo, como un ser humano completo.
¿Ha habido algún momento que te haya sorprendido de la fuerza que puede tener un primer anuncio? Es decir, no creía que este diera este paso.
Como les he dicho antes, durante 45 años y durante 200 cursillos que he visto y que he vivido, directa o indirectamente, cientos, miles de jóvenes, he visto cambios muy radicales en personas que jamás pensé que podrían vivir una fe auténtica, una fe integrada dentro de la Iglesia. Pues me he encontrado con auténticos milagros, son milagros que solamente por la gracia de Dios se pueden entender. Sí, ha habido cambios radicales. Cuando Dios entra en el corazón de un hombre, el cambio es radical. Si entra de pronto, el cambio es radical. Y sí, ha habido milagros auténticos que no me sorprenden porque sé que Dios hace milagros. Y lógicamente, pues hay encuentros muy fuertes que duran de por vida. Entonces, pues para mí no es ningún misterio y no es ninguna sorpresa, entre comillas. Es sorpresa agradable, pero en tantas vivencias ya de todos tantísimos años, viendo cambios radicales en las personas, pues lógicamente para mí no ha sido ninguna sorpresa y no sigue siendo sorpresa. Sigue siendo pues lo que Dios actúa y que sigue actuando en el corazón del hombre y que Dios pues está dentro de cada uno.
Una pregunta que se va de todo lo... Hay una cosa que siempre me ha agradado de ti y me sorprende muchísimo. Y yo siempre veo que tienes un punto grande de alegría, ¿no? Y no es una alegría forzada, no es una amabilidad forzada. Es como si te brotara. Y yo me imagino que allí debe haber una gran porción de don y tiene que ver algo en que cada uno de vosotros os ha sido urgente y necesario redescubrir a Cristo, porque con la inercia de lo que teníais no era suficiente.
Una pequeña proporción de don, no, yo pienso que es una gran proporción de don. La fe es un don de Dios, Dios se la da, no sabemos, es un misterio, a quien quiere. Lógicamente hay que estar en predisposición de aceptarla, ¿no? Y sí, lógicamente yo vivo la alegría, estoy plenamente convencido de que Dios actúa en mi vida, de que Dios está presente en mi vida, de que este mundo, estamos aquí pues para dar gloria y honor a Dios y para servirnos a los demás unos a otros. Entonces no hay otro misterio de la vida nada más que este, no pienso yo que lógicamente estamos hechos para Dios. Estamos aquí para Dios y esto para mí me proporciona una alegría porque estoy plenamente convencido de que es así. Lógicamente en la vida hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay momentos duros, pero por encima de todo está Dios y está el fin último, que es que estoy hecho para Dios y estamos hechos para Dios. Y entonces, bueno, y esto pues uno lo entiende o no lo entiende, o Dios te da la gracia de entenderlo o no entenderlo, pero en el fondo último mi pensamiento está ahí, en que todo lo que ocurre, aunque haya momentos duros, difíciles y complicados, Dios está por encima de todo y entonces Dios todo lo permite pues para lo bien mío. Aunque a veces me duela, aunque a veces no lo entiendo, aunque a veces me vuelva a dar golpe contra la pared, pero entiendo de que Dios está en el fondo, siempre presente, y que el fin último es Dios, y estoy aquí para Dios, y estamos para Dios. Entonces, este convencimiento pleno a mí me produce una gran alegría y una gran esperanza de decir, bueno, Señor, si al final estamos para ti, podrá ser un momento difícil o más complicado, pero al final somos tuyos, somos para ti.
Yo voy a Mix. ¿Qué importante es la fuerza del primer anunci? I quantes coses passen quan pensem que no passa res i en el dia a dia de l'Església estan passant moltes coses. Això són les jornades Transmet. Gràcies, Antonio.
Gràcies.
La nostra diòcesi té missioners. Mossèn Omar...
No te incorpores tanto porque si no ya se ve muy...
Te tengo que poner yo más tiesa también.
La nostra diòcesi té missioners, té mossèn Omar a Cuba, i li han demanat a l'Eulàlia que ens expliqui perquè aquest tema del primer anunci ara ja a Cuba es viu amb força, i d'aquesta manera us podreu imaginar coses que ara ens tocarà viure nosaltres.
Sí, jo com a catequista aquest estiu vaig tenir el goig de participar en un pelegrinatge amb adolescents cubans. I va ser molt impressionant, perquè allà hi ha autèntiques conversions. Vaig trobar amb el cas, especialment una nena em va colpir molt, una noia de 14 anys, que m'explicava com ella, als 7-8 anys, de molt petitona, amb una celebració d'una parròquia de Nadal, s'hi va acostar, sense saber el que anava. I ella m'explicava com aquella celebració li va cridar molt l'atenció. Li va portar una sensació de pau, d'alegria, que ella no trobava. I arrel d'aquesta celebració ella es va seguir acostant a la parròquia, es va seguir acostant a l'església, va anar coneixent a Jesús, va voler fer la primera comunió. La seva família no és creient. Cuba durant molts anys ha estat perseguida, l'església. En aquest moment no és perseguida, és permesa, però encara molta gent és totalment ignorant en aquest sentit. Arrel d'això, aquesta nena va començar a parlar a casa seva. Diu que té una tieta, m'explicava, que de seguida es va engrescar i la va acompanyar. Suposo perquè també coneixia coses de l'església. Però és impressionant, com em deia aquesta nena, com havia anat convertint tota la seva família. En la seva família, en aquest moment, ara té 14 anys, em deia tots són catòlics, diu, em va costar molt la meva mare. M'explicava aquella nena. Realment és impressionant com ella va fer d'apòstol a casa seva mateix. I com tota la seva família, la seva tieta m'explicava, ara és catequista. Ella, ara aquest estiu, també participava en unes missions populars, és a dir, que ella ja fa de missionera a la seva terra amb 14 anys. Dels 7-8 anys que pogués conèixer ella Jesús fins a aquests 14 anys són molt pocs anys, però com aquesta nena s'ha convertit i ha sigut capaç, ho ha vist tan clar, com per convertir tota la seva família.
Mireu si n'és de natural el primer anunci. Una nena commoguda per Cris, es transforma en el primer anunci per tota la seva família. Gràcies, Eulàlia. Giorgio Chevalier. Un dia, a casa d'un amic comú, va venir una persona que em va impactar molt. Ara ja té els seus anys, però té molta vitalitat. I amb les pròtesis que m'imagino que porta, que són unes quantes, però tenia una força impressionant i d'aquestes forces que veus que només la tenen els conversos. Jean Carlos és Anna. Què li va passar?
En Jean Carlos va participar de tots els moviments d'alliberament del 68, de la intenció de canviar la societat amb la seva formalisme, la seva injustícia, i naturalment en aquest sentit es va allunyar del cristianisme, es va allunyar de l'església, buscava la realització de la seu neguit, de la seu desig en un canvi social i al millor revolucionari, no? Però a poc a poc també va quedar sensible, sobretot per la trobada amb una persona, no? amb Don Giussani, i aquesta trobada li va posar en marxa unes preguntes, no? Ell sempre conta que el moment clau va ser quan va trobar un registrador en un lloc on anava a passar uns dies mitja casualitat amb una realitat comunitària, va posar en marxa el registrador i va sentir les preguntes i les coses que deia aquest home, no? I parlava que per poder saber si un dia és bo, es té de formar. Aquest mètode de l'experiència, no d'imposar un model, no d'imposar criteris, no d'imposar valors, no d'imposar dogmes, sinó jutja tu mateix si et serveix per ser més feliç, si et serveix per ser per realitzar-te més, si et dona més plenitud. Prova-ho, i si no et funciona, ho deixes, i et funciona, continua. I això li va impactar, perquè el que li proposàvem fins a aquell moment era, si volem, respostes una mica estereotipades, que no naixien de l'experiència. Lo genial d'aquest home i del que li va ensenyar és que el que proposava era que ell mateix provés en la seva vida si allò corresponia al desig del seu cor o no. I això ha de ser el mètode de l'Església del segle XXI.
Importantíssima, aquesta agudesa de Don Just. Prova. Ja tenim una altra paraula clau del primer anunci, no? Prova. Experimenta. Verifica. Gràcies, Margarida. Déu t'ha donat aquest do persistent, persistent. I resulta que en la vida, aquesta que veiem tan quotidiana d'una catequista, amb uns pares que porten les criatures, tu vas abraçar els nanos, però en seguida vas tenir la inquietud pels pares, accentuadament per les mares, no? I resulta que amb aquesta percepció has arribat a aquestes mares.
Sí.
I aquestes mares han fet un salt. I aquestes mares estaven, doncs, o absents, o per inèrcia portaven els nanos, però no estaven enceses a la fe.
Bé, sí, jo has parlat de la perseverança. Si jo m'hagués d'atribuir alguna virtut, i a vegades ho he dit fent algun testimoni, doncs potser seria aquesta, la perseverança. És a dir, malgrat tot, malgrat les dificultats, malgrat el sofriment, perseverar. I bé, m'agradaria començar aquesta conversa situant per a mi què és el primer anunci, el querigma. Va haver-hi un missioner fa molts anys, que no sé, ara no diré el nom perquè m'equivocaria, que va dir que hi haurà persones que potser l'única Bíblia que obriran serà la teva vida. I això penso que avui dia és més actual que mai. Tornem a estar en un país de missió. I aquestes persones que tinc al meu voltant són la meva perifèria. Aquestes mares que Déu m'ha posat davant i que em trobo amb elles cada dia. Per tant, entregar la meva vida transfigurada per l'amor de Jesucrist ha estat el primer que jo he fet amb elles. Ha estat una cosa tan simple com això, no? Transmetre que Déu transforma vides, que Déu dona el seu amor, i des de la pregària personal tot això no hauria estat res possible sense la pregària, detectar aquesta set de Déu que tothom posa, que Déu posa a tothom en el seu cor. Veure aquestes escletxes que hi ha persones que tenen i aprofitar i simplement donar-me a elles, que elles vegin que Jesús transforma les vides. I ja està, començant treballant des de la senzillesa, des de la humilitat, des del dia a dia, des del tu a tu també.
I quin és el moment que, des del fons de la pregària, quina és la primera persona que et fa pensar en fer aquest salt?
Una persona concreta, de les que Déu m'ha acostat, sí. A mi... en aquell moment potser una persona sola no. Jo treballava en un grup de mares, bàsicament, amb les que cada setmana les veia, i que estaven interessades en la catequesi. És a dir, venien a les celebracions, gaudien del que es feia a la catequesi, tenien interès, però moltes vegades, ara faré aquí un incís, quan parlem de famílies de catequesi, ens imaginem això, unes famílies que s'integren, que més o menys viuen el procés catequètic dels seus fills, però quan acaben els 2 anys, els nens fan la comunió i no els veus mai més, no? Va haver-hi un grupet de mares, no una o dues, van haver-hi diverses mares que jo veia aquestes set amb elles, i amb el dia a dia, amb el tu a tu, simplement amb el intercanviar, doncs, paraules, vivències, cada setmana. Un dia se'm va ocórrer proposar-los anar a fer un cafè, però no a una o dues, a tot el grup, no? Per parlar d'elles, no per parlar dels nens, que ja feia 2 anys quasi que n'estaven parlant. En aquell moment els hi vaig proposar simplement fer un pas endavant, elles, és a dir, voler-se integrar a la comunitat, malgrat que els nens acabessin la catequesi, seguir a la comunitat, fer una experiència de l'amor de Déu, sentir-se estimades per Déu i aprofundir en la seva formació i en la seva fe. I vaig tenir una resposta positiva de les 9 mares, que eren de 6. I entre aquestes 6, 2 em van demanar el sagrament de la confirmació, perquè no havien estat confirmades en el seu dia. I així va començar aquesta experiència molt planera, molt del dia a dia. Els nens van fer la comunió, va passar un estiu, i el primer dissabte d'octubre del curs següent ens vam reunir per primera vegada. En aquell moment vam ser 7 persones, ara fa 4 anys. I la darrera reunió que vam tenir ara fa 3 setmanes en vam ser 20. El grup ha crescut, les persones, el que té el grup és cohesió, acollida, ens acollim molt i molt, i preguem molt. O sigui, el nucli del grup també és la pregària, pregar uns per altres. Hi ha persones amb dificultats, malaltes, persones amb fills malalts, però que se senten acollides, se senten bé. I a part, ja, qui necessita també un tu a tu, quedar, a part de la reunió que fem mensualment, doncs quedar, compartir, expressar problemes, i jo sempre estic oberta a acollir-les. Ara bé, aquí sí que vull dir una cosa. A mi l'altre dia pensava, amb qui t'assimilaries tu en l'Evangeli? I jo pensava, bé, l'Evangeli de Marc, capítol 2, hi ha aquell miracle que uns amics porten a un paralític, a Jesucrist, i el pugen per la teulada perquè hi ha tanta gent a la casa que no poden arribar a Jesús. Jo penso que seria un d'aquests amics que acompanya. Simplement acompanyo.
O però treu la teulada.
Cada persona necessita un camí diferent. Aquesta és la qüestió. Personalitzar camins. Però qui sempre transforma vides és Jesucrist. La transformació d'aquestes persones ha estat possible quan s'han trobat amb Jesucrist. Jo no transformo vides, jo prego per aquestes persones i les acompanyo. Res més que això, i sóc un instrument de Jesucrist.
Margarida, aquí veig un punt molt maco i preciós. És que constantment has fet referència a la pregària, i llavors me n'adono molt compte de que en el fons del teu testimoni hi hauria, sense Crist, sense la iniciativa de Crist, tot això cau en pou mort. I possiblement masses vegades no existeix el primer anunci i té poca força l'evangelització, perquè vivim en Crist però no tenim l'atreviment d'anunciar el que Crist ha fet amb nosaltres. Doncs pues, t'ho agraïm moltíssim.
Moltes gràcies.
Prega per que moltes de les catequistes que t'hagin sentit doncs sentin que és possible això que sembla impossible, perquè estic segur que el més gros que passa és veure com és possible això que tantes persones pensen que hauria de passar, però hi ha una por, hi ha un mur que no s'acaba de fer, i Déu t'ha donat aquest do, doncs, de fer aquest salt.
Sí, sí. Estic molt agraïda a Déu perquè m'hagi donat aquest carisma, i res més, vull dir, al servei de l'Església, i ja està. Moltes gràcies.
I a tu et felicitem, i que tinguis aquesta perseverància que tens per anar fent camí i anar fent comunitat.
Moltes gràcies.
Bé, escoltats aquests testimonis, doncs us invitem, veniu a la jornada es transmet al Centre Borja a les 11 del matí. També continuarà per la tarda, i d'aquesta manera tindrem una bona formació sobre un tema tan important, el primer anunci. Adéu-siau, que tornarem a remar.